Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Avui vull abordar un tema que afecta molts de nosaltres a la nostra vida diària, el transport públic. La promoció del transport públic com una manera de reduir les emissions de CO2 i de protegir el nostre medi ambient és, sens dubte, un objectiu valuós i necessari. No obstant això, com molts de vostès ja hauran experimentat, les connexions de transport públic sovint deixen molt a desitjar. És innegable que fer servir el transport públic és una de les formes més efectives de reduir la nostra petjada de carboni personal. En comparació amb els vehicles particulars, els autobusos, trens, tramvies emeten menys gasos d'efecte hivernacle per passatger transportat. Això és un pas important cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, però a quin cost? Per a fer front a aquest problema, és fonamental que les autoritats abordin la planificació del transport públic de manera integral, tenint en compte la comoditat i també la eficiència dels usuaris. La inversió en infraestructures de transport públic de qualitat millora la qualitat de vida de les persones en reduir el temps de desplaçament. Promoure el transport públic és essencial per a combatre el canvi climàtic. No obstant això, les connexions ineficients i lentes soscaven la seva utilitat i desanimen els usuaris. És crucial, doncs, que les autoritats millorin la planificació del transport públic perquè no hagin de triar entre cuidar el planeta i perdre temps valuós a la nostra vida quotidiana. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I tot preparat per la celebració de Halloween, que molts de vosaltres la celebreu, i molt pendents també del tema de la castanyada, si farà bon temps o no. Atenció, perquè demà, per Tots Sants, tindrem un matí de sol i una tarda amb més núvols. El cel més tapat el trobarem al nord de les comarques de Lleida, on s'esperen pluges a partir del vespre al vessant sud del Pirineu. Les temperatures seran normals per aquestes dates, lluny de la calorada de l'any passat, on a Tortosa, atenció, van fregar els 28 graus. És un dia de moviment de cotxes, molta gent es desplaça per celebrar aquest Halloween i el dia de Tots Sants. Anem ara al Servei Català del Trànsit per saber si això s'està notant també a les carreteres i si això comporta algun tipus de problemes. Mireia Camats, bona tarda.
Bona tarda. Hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. A la C63 hi ha 2 quilòmetres de retenció d'Hidreres en tots dos sentits per un accident que ja no talla cap carril. A l'autopista P7 hi ha retencions a Barberà en sentit sud i lentitud a Sant Cugat i a Barberà en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i encara a la C58 també hi ha lentitud i aturades a Ripollet i a Badia en sentit nord. A la C58 hi ha retencions a Sabadell en sentit nord. A la C17 hi ha cua a Parets, sobretot en sentit Vic. A la B30, retencions a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit nord. A la C60, retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C32, retencions a Tordera en sentit nord. A la G600, 3 quilòmetres de cua a Tordera en sentit Planes, en sentit sud. A l'autopista del Garraf, a la C32, hi ha retencions a Sant Boi en tots dos sentits. A la 2, hi ha intensitat de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23, força carregada d'Esplugues a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol. A la Ronda del de Barcelona, a la B20, hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, hi ha cua d'Esna Franca a la Barceloneta i de Rambla Prima Bon Pastor en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda i sobretot molta precaució a les carreteres, S'ha de gaudir, però paciència i tranquil·litat. I si estàs fent cua en aquests moments, el que has de fer és posar la ràdio, que és la millor companya. A més, d'aquí un moment, amb la companya Yolanda Bernal, et parlarem de Tots Sants i de tot allò que hem anat parlant al llarg de la programació d'avui a la COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Hay momentos en los que prefiero no leer, me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
COPE Cataluña y Andorra.
Hores de celebrar la castanyada o el Halloween, segons la preferència de cadascú. És una nit de panellets i disfresses que serà el preludi de Tots Sants, una jornada per recordar les persones estimades que ja no hi són. Als cementiris ja fa dies que hi ha molt moviment de persones que s'hi acosten a netejar les tombes i a portar flors als seus éssers estimats. Sobre aquesta connexió entre la vida i la mort, en sabem molt els metges, o en saben molt, millor dit, els metges forenses, acostumats a buscar pistes en cadàvers i a certificar les causes d'una mort. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. Per això hem parlat amb un dels forenses més reconeguts, el Narcís Verdalet, que, entre d'altres coses, va embalsamar a Salvador Dalí i va presenciar també la seva exhumació. Està jubilat, però acaba de publicar un llibre, en rigor mortis, amb 38 casos de tota la seva trajectòria. Ha participat en tot tipus d'autòpsies i ens ha explicat quines són les que més li han impactat.
Com vaig veure el general Prim, un cap d'estat català, natural darrer, el vaig veure aquell cadàver i un cadàver que impressionava molt ben embalsamat. Quant a crims, bueno, he tingut torrendos, esgarrifosos, per exemple, a la meva llarga vida m'he trobat amb diversos cadàvers desquartarats, l'últim cop el vaig bueno, el vam trobar i el vam tenir que treure així a fer lògicament de cadàver que estava trossejada dins una nevera. He vist una mica massa de tot.
Evidentment, les formes i les condicions a l'hora de fer una autòpsia han canviat molt i, afortunadament, a millor.
Quan jo vaig començar a fer autòpsies, es feien amb cementiris. D'alguna forma, si tancaves els ulls i els obries, era un medievo, perquè el cementiri ja em diràs que un desastre absolut, que sense medi, sense res, sense cap base sanitària per protegir-te, desprotegit, sense riscos laborals, un desastre. Aquesta és la paraula exacta. Avui en dia, afortunadament, els instituts de medicina legal, que vull aprofitar per dir que a Catalunya l'Institut de Medicina Legal és el més gran i important d'Espanya.
El Narcís Verdalet és també pediatre i es dona el cas que, com explica en el seu llibre, de petit tenia por dels morts. De fet, abans d'anar a dormir, sempre mirava sota el llit. Així, fins als 14 anys, quan li va demanar al seu avi, que era jutge de pau, acompanyar-lo per veure una autòpsia.
Yolanda, dèiem abans que els cementiris estan molt concorreguts aquests dies. La majoria hi va perquè vol recordar un ésser estimat, però també hi ha gent que hi va perquè hi ha cementiris que són autèntiques obres d'art. Aquí, a Catalunya, en tenim un que justament opta a ser el millor cementiri d'Espanya.
Exacte, és el cementiri de Masdenverge, un petit poble d'un miler d'habitants a la província de Tarragona. Opta, com dius, a ser el millor d'Espanya i en aquesta llista, estar en aquesta llista, ha estat tot una sorpresa i un orgull, com ens ha explicat el regidor de Protecció Civil i Cementiris, Emili Montort.
Per al poble ha sigut tot una sorpresa, primer que tot, poder optar i classificar-nos dins a la classificació que van triar de tots els cementiris que es van presentar. I per la gent i per al poble, un poble de 1.000 habitants, que estéssim en un concurs a nivell espanyol de cementiris, doncs és tot un orgull.
El cementiri de Masdenverge està separat en dues parts. A la més antiga hi ha enterrat soldats de la Guerra Civil. I després hi ha la part més nova, que data dels anys 50, i en els darrers mesos s'han fet moltes millores, sobretot per evitar la humitat. L'important, segons ens ha explicat el regidor, és que el recinte estigui ben cuidat i ja que es visita un cementiri per una qüestió que és trista, que no resulti caòtica.
Per a que sigui un cementiri, jo crec que, pues, que estigui net, que estigui ben cuidat, la instal·lació i els nínxols i tot en general, i que dins que sigui un espai trist perquè estan els difunts de les famílies, que no sigui una cosa caòtica d'entrar i veure-te el deixat i abandonat.
I què passarà si guanyen el premi? Perquè el cementiri es podria convertir en tota una atracció turística. Doncs l'Ajuntament no ho veuria malament.
Ho pensem, perquè hi ha gent que del poble que alguna fa. Ai, a veure si s'omplirà de gent de fora a visitar el cementiri, però bueno, no estaria mal tampoc, mentre es cuidin les coses i facin la visita com en un lloc de respecte i tal com és el lloc, doncs tampoc no hi hauria cap problema.
Doncs avui justament s'han acabat les votacions per triar el millor cementiri d'Espanya. Ara un jurat ha de valorar totes les candidatures i al febrer sabrem si el millor és el Masdenverge.
Yolanda Bernal, moltes gràcies.
Fins ara.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Carmen Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, feliz Halloween, lo digo ya de antemano.
Efectivamente, muchas gracias. Por cierto, hoy más de uno se pondrá una sábana. Algunos no lo necesitan, ¿eh?
No. Y algunos irían mejor con la sábana puesta, ¿eh?
Así es.
Que nadie supiera quién es.
Exacto. Vamos a hablar hoy no de sábanas, pero vamos a hablar de materiales, no ¿sí? textiles, pero vamos a hablar ¿sí? de materiales para el rejuvenecimiento facial, doctora, porque sí. No todo vale a la hora de querer tener la piel más joven, más tersa, ¿no?
Correcto, no todo vale, pero tristemente, parece ser que sí. Mira, el otro día estuvimos en una mesa redonda, entonces se exponía, con especialistas que trabajamos en varios sectores de la medicina estética, y se exponía el incremento tan importante que están teniendo los efectos adversos, es decir, efectos no deseados por infiltraciones a nivel facial. Entonces, bueno, nos cuestionamos y en esta mesa redonda decíamos, bueno, pero ¿por qué es debido, no? Entonces, ¿qué pasa? Están aumentando muchísimo las infiltraciones que se hacen en manos de no profesionales médicos, ¿de acuerdo? Es decir, intrusismo profesional, y con materiales que no tienen reconocimiento ni la aprobación por FDA, ni por la Agencia Europea del Medicamento, ni por la Agencia Española del Medicamento. Es decir, materiales que no son convenientes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto está haciendo que haya muchísimos problemas, porque se une la falta de pericia, la falta de mano del profesional, porque, bueno, es un profesional no médico que a lo mejor resulta que, bueno, hace según qué cosas bien, ¿no? Pero no tiene ni el conocimiento, ni tiene la formación, ni sobre todo tiene la preparación de cómo actuar cuando se produce ese efecto indeseado, ¿no? Es como una reacción a un antibiótico, ¿no? Una reacción alérgica. Nadie sabe si es alérgico o no a un antibiótico hasta que no tienes la reacción. Pero cuando tú estás con un profesional cualificado y estás en un centro hospitalario, si se produce la reacción sabes cómo resolverla, ¿vale? Pues lo mismo pasa en el otro caso, es decir, son personas completamente imprudentes que no se preparan, que no saben, no sabrían cómo reaccionar ante ese efecto colateral, y de hecho nos llegan a los médicos, ¿no? Que estamos cualificado nos llega muchas veces estos efectos. Entonces, yo desde aquí, aunque creo que los oyentes de COPE no son muy propensos por las características a caer en este tipo de trampa, en redes sociales, sobre todo en Instagram, es alucinante la cantidad de anuncios que se hacen de inyecciones de toxina botulínica, de inyecciones de ácido hialurónico a precios baratísimos. Entonces la gente, bueno, pues muchas veces, pues por una cuestión de necesidad económica, se pone en esta circunstancia. Yo ahí, por favor, les digo, no caigan en esa circunstancia, no caigan en ese riesgo, porque se pueden provocar lesiones muy graves. Y voy a decir una de ellas, la ceguera. Es decir, cuando no hay... Sí, se puede provocar una ceguera por utilizar un material no adecuado en manos que no tienen ningún tipo de pericia ni preparación. Entonces, los duros a pesetas no existen, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Con la salud no se debe jugar nunca, absolutamente nunca, pero en el tema facial muchísimo menos. Es decir, las cosas se tienen que hacer bien, las cosas se tienen que hacer con garantía, se tienen que hacer con seriedad, en manos de profesionales serios y profesionales que sabemos desde hace muchísimos años que estamos manejando todo este tipo de terapias, cómo actuar en cada momento y cómo hacer las cosas bien sin que se provoquen estos efectos colaterales. Por lo tanto, mucho cuidado.
Como decíamos antes, no hay duros a cuatro pesetas, no. Así que, por favor, si queréis hacer las cosas bien hechas, porque luego se puede pagar incluso con la vida. La doctora hablaba de ceguera, pero hay casos realmente desastrosos, caras que han quedado desfiguradas totalmente. Por favor, ir a personal adecuado, con material adecuado y pasado con ese control, esos certificados. Y esos los tienen en el Centro Médico y de Estética de la doctora Torrejón, el Centro Médico Starbene, 93-414-3631, 93-414-3631. Llamar la primera visita, sin coste alguno para vosotros, e informativa. Doctora, guárdese muy bien, que ya sabe que los fantasmas...
Sí, que tener mucho cuidado.
Buenas noches, adiós.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Doncs a col·lació a això que li estava dient a la doctora Torrejón del tema dels fantasmes i de Halloween, ara posarem especial atenció en allò que fem quan ens disfressem per aquestes dates. Atenció amb el maquillatge, amb les pestanyes postisses i amb les lentilles de fantasia, perquè si no tens un material adequat pot ser perillós per la teva salut. En parlem d'aquí un moment amb el oftalmòleg ocular, el senyor Fernández Vega, que ens donarà algunes recomanacions per tenir cura de la nostra salut ocular en aquest Halloween.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Bueno, ya sabéis que se acerca Halloween, es un día en el que cada vez es más común disfrazarse en España. Maquillaje, pestañas postizas, lentillas de colores se convierten en protagonistas, poniendo atención en peligro en ocasiones la salud ocular. Para evitar cualquier problema de este tipo, vamos a hablar con el Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Y concretamente lo hacemos con Carlos Lisa, que es oftalmólogo de este instituto. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, una fiesta divertida, entre comillas, para muchos, pero que puede acabar siendo un auténtico peligro, ¿verdad?
Eso es. Sobre todo, bueno, el principal problema que podemos encontrar en nuestros días es el mal uso de las lentes de contacto cosméticas o también llamadas de fantasía, ya que si no se compran en un centro sanitario acreditado para tal fin, pues pueden no estar testadas previamente y pueden generar complicaciones a nivel de la superficie ocular, a nivel de la conjuntiva, de la córnea, y esto puede tener repercusión a nivel visual.
¿Se van encontrando cada vez más casos de este tipo? Porque no solo hay gente que se lo pone para fechas como esta de Halloween, sino también a lo largo del año porque les gusta tener los ojos de otro color, ¿no?
Sí, eso es. Además, estas lentillas en particular tienen el problema de que los tintes no permiten una perfecta permeabilidad del oxígeno, que es fundamental para la nutrición de la córnea, y eso puede generar mayores problemas, ¿no? Entonces, es muy importante que los pacientes acudan o que las personas acudan a centros especializados que generalmente ópticas, que son los que mejor les van a aconsejar sobre su uso y su mantenimiento.
Uh-huh. Hablamos de las lentillas de fantasía, pero también, doctor, podemos hablar de las pestañas postizas, que no solo también se utilizan en fechas como estas, sino que se ha popularizado el uso de ellas y pueden ulcerar la córnea. Explíqueme un poco.
Bueno, generalmente con esto no vemos tampoco muchos problemas, pero sí que es cierto que tienen las pestañas postizas pueden tener dos tipos de problemas. Por un lado, pueden tener un adhesivo que puede generar alergias a nivel de la superficie ocular y puede generar conjuntivitis. Y por otro lado, pues nada, si se sueltan esas pestañas, ser unas pestañas rígidas, podrían erosionar la córnea y generar úlceras, que estas úlceras pueden ser la vía de entrada de infecciones más peligrosas.
Uh-huh. Sobre todo importante lo del adhesivo, ¿no? Ese pegamento. Yo conozco gente que se ha hecho, por ejemplo, las pestañas postizas, se las ha colocado y se las tiene que quitar del picor que tienen. Esto es debido a esos adhesivos que tienen, están libres de sustancias irritantes.
Eso es. Pueden tener sustancias irritantes y puede haber pacientes con cierta predisposición a tener alergia al utilizar esas pestañas postizas.
Ajá. Hablemos de lo que respecta al maquillaje, lo que más se maquillan los ojos. ¿Qué hay que utilizar en este caso, doctor?
Bueno, pues lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Maquillajes que estén testados dermatológicamente previamente, dado que, bueno, la piel, el contorno de los ojos, la piel de los párpados es una piel fina, sensible, y eso puede hacer que también tengamos problemas de alergias. En este caso sí que recomendaría el tema del maquillaje del rímel de los ojos o el lápiz delineador. Sí, lo que recomendaría es utilizarlo por fuera de las pestañas, ya que si lo utilizamos por dentro de las pestañas podremos obstruir las glándulas de meibomio, que son importantes a la hora de conferir calidad a nuestra lágrima. Uh-huh. Que esa sería la principal recomendación, ¿no?
Uh-huh. Tenemos que evitar, sobre todo, que las brochas y las esponjas estén ya usadas, ¿no? Lo mejor es que estén limpios.
Eso es, lógicamente, y lavarse bien las manos antes de utilizarlos. O sea, ser muy cautos con el tema de la higiene, tanto con lentes de contacto, tanto con pestañas postizas, tanto con el maquillaje.
Cuando hablamos de productos, por ejemplo, no sé, de rímel o de lápiz de ojos, yo cada vez que veo esos sitios o perfumerías donde los venden y que hay los testers para que la gente los utilice, tanto con eso como con pintalabios, yo siempre pienso, esto es un foco de infecciones. Es que no sabes quién se ha puesto anteriormente ese lápiz o esa barra de labios.
Eso es, totalmente, es así. Por eso, bueno, por eso también no compartir, que nosotros compremos, no compartirlos con otras personas o amigos, porque puede ser un caldo de cultivo propicio a infecciones y a que los gérmenes se diseminen, ¿no?
Y a la hora de comprar maquillaje o esas pestañas postizas, también cuidado donde lo compramos, ¿no? Porque lo barato, la mayoría de las ocasiones sale caro.
Eso es. Eso es mejor en centros especializados y que siempre que nos puedan aconsejar bien.
Uh-huh. En caso de tener algún tipo de problemas, algún tipo de molestia con esa pintura, con esas lentillas o con esas pestañas, es conveniente sobre todo avisar o acudir a un oftalmólogo, que es el profesional que nos va a decir realmente qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que poner en los ojos, porque veo que hay mucha gente que se compra cosas para picor de los ojos sin ton ni son.
Eso es. También, sí, muy importante, ante cualquier signo de irritación ocular, que lo único que, bueno, lo que se podría ver es un ojo rojo, molestia, sensación de tener arenilla dentro del ojo, y que dure más de lo normal, o sea, que dure unos días, un tiempo prolongado. Lo ideal es acudir a un centro oftalmológico para que le revise un profesional especializado y que actúe en consecuencia, sin duda.
Bueno, pues para que no sea finalmente una fiesta terrorífica, tengamos un Halloween tranquilo y cuidado con el maquillaje, con las uñas postizas y con las lentillas de fantasía. Hay que pasarlo bien, no acabar el día sufriendo. Doctor, le agradezco mucho, Carlos Lisa, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, que haya estado con nosotros, y que tenga usted también un feliz día de Todos los Santos.
Pues nada, encantado, muchas gracias.
Gracias a usted. I ara ens posem molt seriosos a les 7 de la tarda i 25 minuts perquè arriba el moment de la informació de l'actualitat del dia, la més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, hem de parlar aquesta hora d'un presumpte cas d'agressió masclista a Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un jove per haver fet un petó forçat a una noia durant la primera nit de les barraques de Girona. Això va ser divendres passat a l'entorn de la barraca del casal independentista del Forn. El jove hauria agafat a la noia per darrere i hauria fet un petó de forma forçada. La víctima es va poder desfer de l'agressor i va denunciar els fets. També els Mossos d'Esquadra han detingut a 10 persones entre Valls, Reus i Lleida en un dispositiu antidrogues. Estan acusats de pertinença a grup criminal i tràfic de drogues. Els agents han intervingut 3 vehicles, cocaïna, marihuana, diners en efectiu i documentació. S'han fet 9 entrades en domicilis, la majoria a Valls. I una bona notícia per acabar, el gimnàs social Sant Pau de Barcelona finalment no tancarà el servei de dutxes per a persones sense llar, i és que l'Ajuntament ha ingressat la subvenció de 200.000 euros que reclamaven des de feia setmanes. Aquests diners permetran a la cooperativa continuar amb el servei que ofereixen a les persones sense llar, unes 200 persones al barri del Raval de Barcelona.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i bon Halloween.
Igualment, fins dijous.
Vagi bé, adéu-siau. I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, l'actualitat, l'última hora i, a més, també la més pròxima. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, doncs parlem d'esports i comencem parlant de l'Espanyol, que obre el foc dels catalans a la Copa.
Sí, en una mitja horeta llarga, en el partit que l'enfronta a la isla de La Palma, la illa canària de La Palma, al Mensajero. Doncs alerta perquè aquest és l'onze inicial de Luis García. Joan García a la porteria, el porter de la Copa, aquí no hi ha problema. Marc Jurado, que debuta com a lateral dret. El discutit Cabrera, amb Calero a l'eix de la defensa. El no menys discutit Ramon, de lateral esquerrà. Mig del camp amb Keidi Vare, Expósito i Lazo. I davantera completament experimental amb Salvi Sánchez, Omar Sadiq i Keita Balde. Recordem que a Barcelona s'han quedat futbolistes importants, com ara Javi Puado o Martin Braithwaite. Amb aquest 11 és amb el qual l'Espanyol intentarà passar ronda en aquesta Copa del Rei, en un partit que, evidentment, podeu seguir al Tiempo d'Espanyol i a través d'aplicacions i internet amb la direcció i narració del Javier de Haro. Més Copa del Rei perquè demà, entre d'altres catalans, és el torn pel Girona, davant del Sant Roque de Lepe. L'expedició gironina que ha viatjat a Lepe via Faro, amb una baixa de darrera hora a la convocatòria de Mitchell. Pablo Torre s'ha quedat a Girona amb problemes als isquios. Toni Fuidías, recordem, serà el titular del conjunt de Montilivi demà per fer front a aquesta eliminatòria de Copa del Rei. No té Copa el Barça, que té setmana llarga, abans que no arribi la represa de la Lliga, dissabte a Anoeta, al camp de la Reial Societat. Dos futbolistes que romanen a la infermeria, Pedri i Frenkie de Jong. De cara al partit contra el conjunt donostiarra, el cos tècnic espera poder recuperar el futbolista canari, Pedri, mentre que de Jong continuaria amb la seva recuperació amb els serveis en recuperadors del Barça prenent les màximes precaucions. En plana poliesportiva, aquest vespre un partit important de l'Eurocup de bàsquet, Joventut Hamburg, a l'Olímpic de Badalona. Els alemanys són a priori un rival propici pels badalonins perquè són coers del seu grup, mentre que en futbol sala la mala notícia té com a protagonista el jugador del Barça, Àlex Yepes. Trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, baixa pel que resta de temporada.
Quin mal. Senyor Gil, gràcies. Més informació a Esports Cope i bona nit de difunts. Vigili.
Posaré el Tenorio al YouTube i anem a veure què passa amb els catalans a la Copa.
I les sabanes per dormir. Gràcies, Gil.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu-siau. Que sí, que este año todo sube, ¿eh? Sí, sí, el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro, por favor. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ahora al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua y si quieres, consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Celiaquia és una malaltia genètica de base autoimmune induïda per la ingesta del gluten, un component molt present a la dieta mediterrània cada any a l'intestí de les persones afectades i, a més, afecta greument la seva salut. Com cada any, moltes famílies gaudiran aquests dies dels tradicionals panellets per celebrar l'arribada de la tardor. Però molt poques saben que aquesta delícia també pot contenir traces de gluten i, per tant, constitueix un aliment de risc per a les persones amb celiaquia. Avui parlem amb Irene Puig, que és la portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tornem a parlar de celiaquia i més en aquests dies on la major part de les persones mengen els coneguts panellets que es confeccionen sempre en aquestes dates a Catalunya. I posada la mirada als celíacs en aquests panellets, perquè molts, els que es fan a les llars, a les escoles, la majoria no són aptes per celíacs, no?
Exacte, tot i que els ingredients d'entrada de gluten, perquè no porten pues, ni o sigui, sal ni d'ametlla, els ingredients són per naturalesa sense gluten, no? I, però, clar, què passa? Que en el procés de fer-los, si no s'han tingut en compte una sèrie de protocols, doncs pot ser que al final hi acabi havent traces de gluten i que no siguin aptes per persones celíacs.
Uh-huh. Per això, quins consells ens dones a totes aquelles persones doncs, que tinguin un familiar o que siguin ells mateixos celíacs a l'hora de, per exemple, comprar panellets o de fer-los?
Doncs que la farina d'ametlla estigui etiquetada sense gluten i també que quan cuinin els panellets que totes les superfícies prèviament les hagin netejat amb aigua i sabó, que els estis que utilitzin també els hagin netejat, que no utilitzin estis amb fusta perquè són porosos i si quede el gluten ni que els netegis, i també que ho parlin amb els seus familiars i amics i els hi preguntin perquè si hi ha alguna altra cosa a tenir en compte doncs els hi acabaran d'explicar. I realment és molt senzill, són quatre coses a tenir en compte i si tenen en compte així, doncs, bueno, ho podran menjar els seus amics i familiars.
Uh-huh. Irene, què important seria comptar amb obradors sense gluten acreditats, no?
Molt important, perquè al final a dia d'avui n'hi ha uns 70 acreditats a Catalunya i a Menorca, que és una xifra molt baixa en comparació amb tota la que hi ha, no? I llavors és menys d'un, bueno, és un 1,19% del total.
Sí que és cert que és, hi ha un lleuger augment, no?, de llocs d'obradors on fan pa o productes sense gluten.
A poc hem anat aconseguint que es vagin, bueno, que cada cop n'hi hagi més, però és un creixement molt lleuger, però sí, almenys, com a mínim, tenim de... Bueno, estem contents en aquest sentit que a poc sembla que va augmentar.
Uh-huh. Irene, no sé si és una sensació o si és cert que cada cop ens trobem com amb més gent amb intolerància, no? amb aquesta celiaquia.
Sí, sí, per una banda un 1% de la població és celíaca i després un 6% és sensible al gluten no celíaca. I en els dos casos la dieta que s'ha de seguir és exactament la mateixa.
Com saber si ets sensible al gluten o si ets celíac? S'ha de fer alguna prova mèdica?
Sí, s'ha d'anar al metge i llavors doncs, primer fan per la prova de la celiaquia, primer és una analítica, també s'han de fer altres proves com, per exemple, una altra prova genètica, s'ha de fer una biopsia intestinal i llavors doncs, es fan una sèrie de proves. Quan ja fan les proves a retirar el gluten, si donen positiu les proves i al retirar el gluten el pacient millora també, doncs llavors se li dona el diagnòstic de celiaquia. En canvi, la sensibilitat al gluten es diagnostica per descartant, no? Si és un pacient que les proves de celiaquia li surten negatiu, però en el moment en què, bueno, que menja gluten no li sente bé, llavors és quan se li dona aquest diagnòstic de sensibilitat al gluten no celíaca.
Uh-huh. L'únic fàrmac que existeix per la celiaquia és no menjar gluten, no?
Exacte, no hi ha cap medicament que pugui prendre la persona i l'únic que pot fer per poder tenir bona salut és menjar sense gluten i sense contacte amb creuat amb gluten, o sigui, sense traces. Uh-huh. I llavors és l'únic que pot fer per poder tenir bona salut.
Avui estem parlant dels panellets, com deia jo, és un producte doncs, que per l'època la gastem, és un producte que molta gent consumeix, és una autèntica pena, no?, que no hi hagin tants obradors que facin aquest menjar, aquests panellets sense gluten, i encara, si parlem de preus, que trist que encara tot el que sigui per celíacs sense gluten sigui més car que un producte normal.
Sí, la veritat és que els productes sense gluten són bastant més cars i les persones de dia que les gasten bueno, bastant més a l'any, uns 500 euros més per persona anuals en la cistella de la compra. Llavors, des de les associacions sempre demanem que hi hagi ajudes en aquest sentit, que des del govern es faciliten ajudes a les persones amb celiaquia. Mm-hmm.
Bueno, recordem que hi ha aquesta associació de celíacs de Catalunya que fa una tasca superimportant perquè, a més, la gent que us truca i de més, els hi doneu tota la informació sobre la celiaquia i tot el que s'ha de fer i tot el que pot passar si no tens una dieta adaptada a la teva malaltia.
Exacte, és un dels serveis més importants que oferim perquè al final és gratuït per qualsevol persona que l'acaben de diagnosticar i que ens ho demani, sigui fòssil o no, i se li informa d'absolutament tot, que tots els dubtes que tingui se li resolen, es fa a nivell personalitzat, a més, i és molt important perquè com millor segueixi la dieta, abans es recuperaran les vellositats intestinals, abans es trobaran millor. I per tant, és molt important que ho tingui en compte i que conegui i tingui tota la informació al seu abast. Mm-hmm.
Doncs tothom té dret a menjar sa i, a més, amb una dieta que li convingui a cadascú. En aquest cas, la gent que ha de menjar sense gluten, la gent celíaca. Sisplau, pensem més en aquesta gent, que també existeix, també és un mercat i que també vol celebrar doncs, el Halloween, o com li vulguin dir, no?, la festa de Tots Sants, menjant aquests panellets. Irene Puig, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i d'aquí a uns moments anirem a escoltar el nostre company Sergi Tor, que avui es troba al carrer. I direu, per què? Doncs perquè s'ha anat a uns instituts, concretament a un, on estan donant un cicle informatiu de grau bàsic i d'activitats domèstiques i de neteja d'edificis per nens fins als 14 anys. Així que avui en Sergi Tor ens explica tot el que està veient ara mateix en aquell institut.
Los protagonistas de la actualidad...
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasa?
Pues hemos escuchado muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. Desde la ventana se ve como motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Su fama...
¿Usted quiere un monstruo?
...le precede...
Pues ya tiene uno.
Abróchate el cinturón para disfrutar de dos películas de Jason Statham.
Esto sé que es espectáculo.
Plagadas de acción y adrenalina.
No entiendo, es la tradición.
Death Race, la carrera de la muerte.
Gana 5 carreras y serás tú.
Y el asesino Guard.
¿Ves el final del cañón? Dime si ves la bala.
El miércoles 1 de noviembre a las 10:30 de la noche en 13.
Instituts que ofereixen el cicle formatiu de grau bàsic d'activitats domèstiques i també de neteja d'edificis adreçats a nens i nenes de 14 anys. A l'Institut Gaudí de Reus, aquest curs s'afegeix també a l'Institut Ronda de Lleida. Saber fer les feines de casa, cultivar un hort, a banda de les assignatures més clàssiques, composen una oferta educativa tan interessant com necessària. El Sergi Tor ens farà un resum del que ha vist en aquest cicle formatiu d'aquest institut que es troba avui. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs mira, sóc a hores d'ara en un espai privilegiat. Hi ha molt silenci perquè estem doncs a l'hora que fan els alumnes de l'IES Ronda, entre ells, per ser els que cursen aquest cicle formatiu de grau bàsic d'activitats domèstiques i neteja d'edificis. Però ara parlarem d'aquest hort i què és el que fan. Aquí veig un total de 9 palets on hi ha plantades cebes, també enciams i també flors. Ara parlarem d'això perquè el que ens interessa i ens importa és que un total de 12 alumnes d'aquest institut han iniciat aquest curs adreçat a joves entre 14 i 15 anys. Moixé és un dels alumnes ens ha reconegut avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra que aprendre a cosir és el que més li ha agradat fins ara.
Bueno, pues molt bé, la veritat, molt bé. M'agrada molt això que fem, cosim, cuinem i fem llavors de casa. M'agrada molt cosir, és una cosa que jo no sabia fer i vaig vindre amb aquest curs i vaig aprendre a cosir.
Assignatures de neteja, de planxar, de cosir, de cuina i de jardineria es completen amb les matèries comunes de l'ESO. Soraya, protagonista també a Rere en Cope, ens ha explicat el curs i la seva satisfacció.
Pues aquest FP bàsic és molt, molt guai. Sí, perquè per sacar-me l'ESO, doncs és, la veritat és molt bé, perquè a part no només fem això, també ens traiem l'ESO, ja que també fem una mica més... és com l'ESO, però més fàcil. Saps? Ens ajuden a entendre-ho millor. Però també fem català, castellà, sí, sí. Anglès i totes les assignatures normals.
I a l'informatiu migdia hi ha estat la coordinadora de cicles formatius de l'Institut Ronda de Lleida, Eva Ibáñez, el qual ens ha afegit a quin és el perfil dels alumnes i sobretot els avantatges de seguir aquest cicle formatiu.
Per a l'alumnat és un pas previ, doncs, a que no es quedin aquí. És a dir, que la idea no és que tinguin aquest títol i ja està, me'n vaig ja, sinó que sigui una manera d'incentivar-los perquè diguin, ah, doncs vinga, continuo estudiant, no? És a dir, l'alumnat que tenim és... el perfil de l'alumnat que assisteix a aquests cicles és alumnat d'uns 15 anys, doncs que veu que amb l'ESO tradicional no se'n surt, pels motius X, i llavors se'ls ofereix aquesta alternativa, que fan, diríem, unes matèries d'ESO doncs, adaptades, no? És a dir, que no tot el contingut, sinó doncs, el més essencial del que haurien d'aprendre, més doncs, unes matèries del cicle que triïn.
Hi ha una satisfacció pel rendiment del curs i per l'atenció d'aquests actuals 12 alumnes en un cicle amb voluntat de continuïtat.
I aquí, Sergi, hi ha una part fonamental per l'èxit d'aquest cicle formatiu, que són els docents. Crec que estàs a prop del professor de jardineria del cicle, no?
Quan vas als jocs, te trobes sorpreses molt agradables de persones que dediquen el seu temps cap als altres, i sobretot a vegades quan els altres ho necessiten. I és el cas d'aquest professor ja jubilat, Jaume Balcells, que fa 3 anys està jubilat, que l'han pogut escoltar aquest migdia darrere en Cope com estava fent la classe d'hort als alumnes, doncs, que es troben amb aquest cicle formatiu de tarees domèstiques, i que estem, i per acabar avui la linterna, estem amb aquest hort de l'IA Ronda, un edifici doncs majestuós i que té 2 espais verds magnífics, no? I aquí estan treballant també els alumnes doncs plantant cebes, enciams. Primer de tot, Jaume, benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'has dit que un dels espais és fins i tot també un centre de conversa, no? A vegades, quan pot haver algun tipus de conflicte, perquè hi ha 1.000 alumnes.
Sí, la idea és recuperar un espai. Aquí teníem un pi molt gran que era majestuós, però era molt brut, ja tot de pinassa i tot de... hi havia tot de coloms. Llavors ho vam tallar per seguretat i amb els alumnes vam, diguéssim, ajardinar aquest espai. Un espai molt bonic, com has pogut veure, com heu pogut veure, i aleshores, pues, un espai relaxant en si, i quan pot servir per fer tutoria o per, si hi ha algun petit conflicte, portes l'alumne allà i només l'espai ja li dona una dosi de tranquil·litat, sí. I ja et permet parlar i tractar el tema amb més calma, diguéssim.
Avui he anat amb una classe, la d'Or, amb aquests alumnes que estan realitzant aquest curs formatiu de tarees domèstiques. Tu tens la classe d'horticultura, tu i un altre company, no? Aquí hem vingut a plantar cebes, enciams... I també forma part, no?, dins d'aquest programa educatiu.
Sí, perquè així ells poden veure l'origen dels aliments, perquè després el que aquí cultivaran ho poden menjar a cuina, ho poden cuinar i menjar seu, vull dir, poden veure tot el procés, i llavors és interessant, no?, que no sigui només allò d'anar a comprar, que també hem de vigilar el que gastem i el que no gastem, com ha explicat molt bé aquesta noia, però també de fer-ho, no? I llavors és una activitat molt natural i que també normalment els agrada molt. Redescobreixen, diguéssim, l'origen de les coses i bueno, els agrada.
Un curs, en aquest cas un curs formatiu que és pioner a Lleida, no a Reus, no a Catalunya, perquè hi ha Reus i Lleida que l'estan fent també l'Institut Gaudí, i que jo crec que és una molt bona idea. no, pel que s'està fent i sobretot per integrar, com ella mateixa ens ha dit, Fredolites, per acabar fins i tot també l'ESO i evitar absentisme escolar.
Sí, perquè és un ensenyament més pràctic, una cosa més pràctica. Llavors aquest tipus d'alumnat estan cansats de teories i volen això, coses pràctiques.
Tenen 15 anys, sí, 14, 15 anys.
Coses que els puguis enganxar, que els puguin motivar, que puguin manipular... I que ells veuen que moltes vegades ells són bons amb allò. Claro. Oi, pues a mi em se dona molt bé cosir, sí, claro. A mi em se dona molt bé cuinar. Oi, pues jo amb jardineria m'encanta. Llavors aquesta cosa que ells descobreixen d'en ells mateixos els motiva i ja els pot arrossegar amb les altres assignatures teòriques. Dir, home, ho dona.
Sí, perquè fan català, sí. Anglès, castellà... Claro.
Sí, sí, sí. Si això ho fas molt bé, home, esforça't una miqueta amb aquestes teòriques i ja tens el graduat, saps? I fins i tot pot ser a vegades una futura sortida professional. És a dir, hem vist a vegades algun alumne o alumna que el tema és jardineria o el tema cunya, per ficar un exemple, que els hi va molt bé i de dir, coi, això ho domines, te pots començar a plantejar si en un futur pots estar treballant en aquest camp, saps? Mm.
Sí, no, una sortida laboral, sí. Una sortida educativa. Sé que es fa a Reus i a Lleida, sé que aquí entraria en el terreny de l'opinió personal, però si jubilat sí que pots opinar, però aquí seria un curs que es podria estendre pràcticament a moltes altres demarcacions de Catalunya, per l'experiència que estem vivint aquí a Ronda.
Sí. Jo crec que falta això a nivell educatiu, coses més pràctiques, perquè hi ha aquest perfil d'alumnat que fa aquests cursos, doncs, penso que és gairebé tot arreu. Llavors, coses més, per dir-ho d'una manera, tocar de peus a terra, que puguin manipular més i que hi vegin més el sentit, no tan teòric. No tots serveixen per allò, ficar colzes i estudiar. Hi ha un altre tipus d'alumnat, hi ha una realitat que cal atendre.
Exacte. Jaume Balcells, gràcies per estar aquí a la Linterna, per les teves reflexions, i enhorabona pel teu treball, perquè ets voluntari, no? Fa 3 anys que estàs jubilat, sí, però t'agrada tant aquest tipus d'alumne, que dèiem al principi de l'entrevista, i a sorpreses que ens trobem personals, perquè ara ho fas d'una manera voluntària.
Sí, jo sempre he treballat amb un tipus d'alumnat així, digues, amb que no té facilitats pel tema d'estudis, que un perfil d'alumnat així, que demana un ensenyament més pràctic. Va estar molts anys a les aules taller de Lleida, ara ja desaparegudes, i llavors el tema també hort, jardí, també m'agrada molt, doncs, diguéssim, m'enllaço aquestes dues coses, no? El tema docent i el tema aquest de jardineria i hort.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs des d'aquí ara posem el punt i final, que gairebé tot el dia, des darrere en COPE, a l'informatiu, aquí a la Linterna, el nostre agraïment a totes les facilitats que ens han donat des de l'equip directiu de l'IA Ronda per fer aquests programes i per explicar a la nostra audiència què s'està fent des d'aquí amb aquest programes, amb aquest, doncs, podríem dir, grau específic de tarees domèstiques que perfectament és extrapolable a moltes altres demarcacions de Catalunya. Això és tot, Montse, des de l'IA Ronda de Lleida.
Gràcies, Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Tenim al telèfon el que va ser company de Cancelo al València, el Javi Fuego.
Es un jugador muy completo, tiene unas cualidades físicas espectaculares y luego entiende el juego.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dinosaure més gros conegut fins ara ha arribat a Barcelona. Fa gairebé 40 metres d'alçada i és l'estrella d'una nova exposició que repassa l'evolució dels dinosaures al Cosmocaixa. Dinosaures de la Patagònia. Marc Puerto, bona tarda.
Així és, es tracta d'un dinosaure, el Patagotitan Majorum, que pesava 77 tones, l'equivalent a 14 elefants africans, i només menjava vegetals. És des d'aquesta setmana quan es pot veure una reproducció a mida real de l'esquelet d'aquesta criatura en el CosmoCaixa. I nosaltres hem volgut parlar amb en Valentí Farràs, que és director d'aquest Museu de la Ciència.
Que és el més gran que s'ha descobert mai, a més és un descobriment molt recent, és de només fa 11 anys. Per tant, estem parlant de que estem mostrant el que és l'actualitat de la investigació i dels descobriments paleontològics de la Patagònia, que és un lloc on hi ha realment doncs, uns jaciments molt rics. I el que té també aquesta exposició és que està acompanyat de 12 exemplars més. Són 12 exemplars de dinosaures que el que fan és que abracen tot el que és el període mesozoic, per tant, tot el període que coneixem en què van existir dinosaures, des de fa 230 milions d'anys fins fa 66 milions d'anys, i el que proposa aquesta exposició és un coneixement realment, o poder veure exemplars, de tota l'evolució des del principi, des dels inicis fins ara.
Un dinosaure que va existir fa uns 100 milions d'anys i que es va descobrir fa només 11 anys, com comentàvem, per un pagès quan estava treballant. Els equips d'investigació van poder validar el jaciment i van confirmar que es tractava d'un fèmur de 2,40 metres i 600 quilos de pes. Una història de la que tothom pot fer-se partícip a través d'aquesta exposició, des dels seus inicis fins a la història més recent.
Aquest dinosauri estarà fins al 2 de juny aquí a Barcelona i a partir del juliol del 2024 estarà a Madrid i després seguirà per les altres ciutats on tenim CaixaFòrums. Però també la molt bona notícia pels barcelonins i per la gent més propera doncs, al Museu de la Ciència CosmoCaixa, aquest dinosauri tornarà d'aquí 3 anys i ja formarà part de la col·lecció de CosmoCaixa.
Una oportunitat, per tant, per tota la població, per tots els públics, i amb l'opció també de fer activitats i tallers relacionats amb els dinosaures, així com la novetat d'enguany de poder dormir una nit en el museu. Tota una aventura, sobretot, pels més petits de la família.
Gràcies, Marc Puerto, per aquesta informació. I nosaltres, si la veu ens acompanya, estem arribant a la fi de la Linterna COPE Catalunya i Andorra pel que respecta al dia d'avui. Ja sabeu que demà és el dia de Tots Sants i tindreu una programació especial a la cadena COPE i que ara arriba el torn de que sigui Àngel Expósito el que agafi les regnes d'aquest la Linterna de la cadena COPE per saber què és el que està passant en aquest dimarts 31 d'octubre. Ens tornarem a trobar el mes que ve, això sembla ja molt lluny, però és demà passat, així que espero i desitjo que acabis de passar un bon dia, el dia de demà, de Tots Sants, i que ens en recordem de tots aquells que ja no hi són entre nosaltres, però que encara els portem al cor i també al cap. Que acabis de passar, com deia, una bona tarda, i si vols recordar alguna de les coses que hem fet en aquest programa, has de clicar a través de cope.es, COPE Catalunya, poses COPE Catalunya i allà trobaràs tot el que hem fet al llarg d'aquests dies a la cadena COPE, per si vols tornar a repetir, no sé, escoltar alguna entrevista que t'hagi agradat i diguis, mira, doncs vaig cap a la web per tornar a escoltar-la. Salutacions, com dèiem, de la Montse Rodríguez, un petó ben gran i no marxis, Àngel Expósito, la Linterna, adeu-siau.
Catalunya i Andorra. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a ver.